Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues estrenem setmana a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Si algú tenia dubtes de la capacitat del Sabadell per reenganxar-se a la part alta de la classificació, l'equip es va encarregar dissabte d'esvair-los amb un partit per emmarcar, un cop més sòlids al darrere. Això gairebé ja no és notícia, en una de les places a més i contra un dels rivals més complicats de tota la categoria. Al darrere no van concedir gaire els sabadellencs. Al davant, aquest cop sí, van colpejar més que no pas en d'altres partits, més de l'habitual. Recordem, el gol mal anul·lat a Josu Ozcoidi. Encara ens preguntem què van veure àrbitre i assistent en aquell córner. L'ocasió clamorosa de Pol Moreno sol que surt fora per poc. Fins i tot el seu cop de cap a la primera meitat que marxa desviada a la dreta de la porteria de l'Elche i ja el temps ha afegit la gran jugada col·lectiva que acaba amb la diana definitiva de Jeremy Guillemenot, la primera del suís aquesta temporada. Amb tot, i gràcies a la derrota també de l'Ontinyent sobre la Botzina i a Cornellà, el centre d'esports dorm tota aquesta setmana vuitè, just al mateix lloc on era, però això sí, ara només 3 punts de la promoció d'ascens i ja amb 10 de marge respecte a la part baixa. Pot passar de tot, queden 18 partits, però sembla que aquest conjunt està encaparrat amb voler d'una guerra. La millor mostra les paraules de Toni Saligrat, recordant que el primer averaix de la temporada els és favorable contra un equip de la part alta. I el millor de tot, ara venen 2 partits seguits, el Temple. Serà capaç el Sabadell de fer el pas definitiu aprofitant aquests 2 enfrontaments consecutius a la nova Creu Alta contra Olot i contra l'Hèrcules?
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui ens ha vingut il·lusionat al control de so Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Una d'aquelles dolces ressaques, la de l'Elche 0, Sabadell 1 de dissabte al Martínez Valero. També tindrem suite de bronze parlant del grup 3 de segona B amb la seva primera jornada de la segona volta ja completa i a les acaballes Sabadell B, Sabadell Juvenil i Waterpolo.
I fora de l'hotel?
Philip Coutinho serà presentat avui, ha estat presentat avui com a nou futbolista del Barcelona, el segon fitxatge més car de tota la història del futbol. Ha passat aquest matí la revisió mèdica, ha signat el contracte i compareixerà davant dels mitjans d'aquí a uns minuts. L'ex del Liverpool ha signat fins al 2023 amb una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. També avui l'Espanyol tanca jornada, primera visitant el camp del penúltim, el Màlaga. Els pericos són 15ens amb 20 punts, però en cas de victòria la Rosaleda escalaria en posicions i se situa a la zona mitjana, amb 8 punts de marge respecte al descens. Ahir el Madrid va ser un cop més el gran damnificat de la jornada a la part alta. Els blancs es van deixar 2 punts a l'empatar 2-2 al camp del Celta de Vigo i ja són a 16 punts del líder del Barcelona, tot i que amb un partit pendent de jugar. El Barça, per cert, no va fallar, golejant 3-0 un combatiu Levante. I finalment, Viran Morro s'ha fitxat pel Paris Saint-Germain. El jugador del Barcelona, l'Assa d'Embol, acabava contracte aquest mes de juny i ja ha signat per l'equip francès per la pròxima campanya.
Han parlat en les últimes hores
Phil Coutinho, el nou jugador del Barcelona, a la televisió oficial del club.
Estoy muy contento, muy feliz, la verdad que yo siempre he dicho es un sueño que estoy viviendo, entonces estamos aquí muy felices poder jugar, ganar títulos, ganar cosas, hacer felices los fans y jugar siempre con alegría, estos son los objetivos y títulos. Es increíble saber que voy convivir con ídolos, con jugadores que tienen mucha historia, como Leo, Luis, Iniesta, Piqué, Busquets, en fin, todos los grandes jugadores.
El seu nou entrenador, Ernesto Valverde, sobre la versatilitat de Coutinho.
Pienso que nos puede aportar muchas cosas. Primero que se relaciona bien con el gol, que hace goles, que da asistencias, sobre todo en el plano ofensivo. Es un jugador que cuanto a la construcción del juego, creo que nos puede ayudar mucho. Puede jugar tanto interiormente como exteriormente, o sea, en el interior, en el exterior. En ese sentido, yo creo que puede ser, tiene cierta versatilidad y nosotros lo podemos aprovechar.
Zinedine Zidane, l'entrenador del Madrid, atribueix l'empat a Balaïdos d'ahir a un problema amb la sortida de la pilota.
Hacemos muchos errores y la segunda parte es esto. Bueno, nos salimos un poco peor con el balón, muchas pérdidas de balón, que no suele ser para nosotros un problema, y hoy ha sido un problema de salir de balón.
I Quique Sánchez Flores sobre la dada que l'Espanyol encara no ha guanyat aquesta lliga fora de casa.
Jugando tanto en casa como fuera, más allá de los resultados, nosotros hemos llegado a competir bastante bien en algún partido fuera de casa y en partidos importantes también. Por lo tanto, no es tanto eso. Es más que tanto en casa como fuera tenemos que prestar algo más de atención, reducir el error, el pequeño detalle, esas acciones que nos hacen los partidos más difíciles, el resultado más imposible.
I a les xarxes socials.
L'enrenou aixecat a partir del tuit de Felipe Sanchón. Nosaltres sense reis, vosaltres sense punts, en referència a la victòria del Sabadell a Elx el dia 6 de gener. Allau de respostes, algunes lluant-lo des de Sabadell i, atenció, també des d'Alacant, seguidors de l'Hèrcules, d'altres per increpar-lo, els il·licitants. L'atacant arlequinat va haver de sortir al pas amb un nou tuit que deia, amb l'anterior piulada, única i exclusivament em referia als encarregats de posar els horaris. Disculpes als ofesos. Per cert, que el Sabadell és el cinquè equip de segona B amb més mencions a Twitter durant l'última jornada, durant aquest últim cap de setmana, i el primer del grup 3, després de la seva victòria al Martínez Valero, segons ha publicat el compte Deportes i Finances.
Avui celebra el seu aniversari
la waterpolista de la natació Sabadell, Anny Espar, bufa 25 espelmes.
L'enquesta.
Acabem amb aquesta pregunta. Aprofitarà el Sabadell els dos partits seguits a casa per apropar-se encara més al play-off? Les respostes sí o no. De moment, un 85% està convençut que sí.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Partits semblants al d'avui, amb rivals d'entitat, amb l'equip ha donat un nivell semblant. Però de vegades no hem estat encertats de cara a gol. Avui ja t'he dit, hem marcat dos, crec que dos legals, ens han donat un i l'equip crec que té un just premi. Sí que l'equip ha ratllat a un nivell defensiu altíssim, però és un dia més, estem fent ja d'això una norma i això és boníssim pel Sabadell. Pues una altra vegada pues tindrien que haver dit el que ha passat al camp, com cada setmana. Ens dirien que si un altre empat, que què passa amb els empats, i bueno, així continuaríem, però afortunadament tenim partit guanyat i amb un rival que nosaltres volem que sigui directe, vol haver guanyat. Dit que ja estem rosant la falta de respecte, la mofa, vale, el comentari fàcil. Primera, com si un empat fos dolent. Sembla que un punt a la gent no li agrada, no? El punt no sol és que el sumes, és que per sumar un punt tens que fer un munt de coses bé. Crec que les persones tenen que valorar una mica més el que fa l'equip, no sol, perquè molts ho fan inclús sense veure com juga el Sabadell, o si mereix o no mereix. Jo crec que aquí des del primer dia hem dit, el Sabadell és el que és, el Sabadell té el pressupost que té, el Sabadell ha firmat els millors futbolistes que ha pogut amb més diners que tenim. Ara, a nivell d'ambició, això no ens guanya ningú. Nosaltres intentem tindre el mateix nivell a casa que a fora i nosaltres no som una excepció, i a casa ens està costant molt guanyar, encara costa més que ens guanyin, no hem perdut ni un sol partit. I què volem? Volem guanyar a casa. Jo vull a partir d'ara jugar tots els 6 de gener si guanyo. Si guanyo me val quasi tot, eh? I ja t'he dit, si te passa 3 puntets amb aquest camp, si l'any que ve tornem aquí, 6 de gener no ens va mal.
Minuts per sobre de les dues, i atenció perquè el Miguel Ángel Rodríguez l'altre dia a l'estadística arlequinatge deia que les estadístiques del Sabadell eren de dues victòries i tres empats el dia dissabte, quan jugaven dissabte. Ara ja són tres triomfs i tres empats. Com escolti, celigrat, Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Al final acabarem jugant el dissabte només.
No, home, sí, perquè no es pot demanar jugar sempre dissabte dia 6 de gener.
Faria llet, sí.
Si pot ser dissabte, igual li agrada fins i tot el tècnic valencià.
De moment recordem, ni que sigui començant pel final, que els dos propers partits partits. Avui s'ha confirmat el d'aquí a dues setmanes. Seran en diumenge a les 5 de la tarda, els dos aquí a la nova Creu Alta, contra l'Olot aquesta setmana i davant de l'Hèrcules la setmana vinent. Per tant, el dia 14 i el dia 21 amb futbol al Temple. Poques vegades hauràs tornat d'Elx amb la sensació de l'altre dia, eh? Per això, Sergi, dissabte, un dia rodó de Reis, traient el que deia Felipe Sanchón, el fet d'haver de treballar en un dia tan especial.
No havíem tornat mai. Un servidor no havia tornat mai d'Elx amb aquesta sensació. Sí que és cert que va millorar un dels retorns d'Elx a mig camí,
sí,
però no pel, no pel partit en si del Sabadell al Martínez Valero, sinó pel que havia passat hores després a Vallecas en un Rayo Vallecano-Granada. Per tant, això ja és una altra història, però sí, és evident que no sempre passa, i què vols que et digui? Quan passa tant de tarda en tarda, doncs s'agafa moltes ganes una victòria com aquesta. I a més, en un partit, així a modo de resum i per anar fent boca ja, on l'equip, la veritat és que va mereixer, allò que es diu, va mereixer el premi final, i segurament fins i tot posats a demanar, no va mereixer tant patiment com el que vam tenir per esperar fins al minut 90 i el gol de Jeremy Guillemot a l'hora de rubricar aquesta victòria davant l'Elche Club de Futbol.
Vista posteriori, la veritat és que té millor regust, perquè guanyes en gairebé l'última acció del partit, però la veritat és que el Sabadell, a diferència d'altres vegades, no només va ser sòlid al darrere, que també i molt, sinó que va tenir ocasions. El gol anul·lat, mal anul·lat, perquè encara ens preguntem què va veure aquell bon home en aquella acció, perquè jo no he vist un córner en ma vida amb la gent tan estàtica, tan quieta com la de l'acció del gol de Josu Ozcoide al minut 45 de la primera meitat. Però després li recordo, per exemple, dues de molt clares a Pol Moreno, per citar alguna de les arribades en perill del Sabadell. Per tant, en un escenari com aquell, davant d'un rival amb tot el pressupost, amb tota la plantilla que té l'Elche, partit molt, molt, molt complet, i no només de la part del darrere de l'equip.
Sí, li preguntaven a Toni Saligrat que què li havia semblat l'Elche en roda de premsa, allò típic que fan els periodistes, anava a dir visitants, en aquest cas els locals, no? els de la ciutat il·licitana. Li preguntaven què li havia semblat el conjunt de l'Elche i va tirar una miqueta de memòria a l'hora de recordar que segurament dels 21 partits, aquests 20 partits que ja es porten disputats, i que el Sabadell ja n'ha jugat dos contra l'equip que ara dirigeix Josico, doncs va recordar que tant en la primera volta com el partit de dissabte segurament era dels dos partits que l'Elche menys ocasions havia pogut generar, menys perill havia pogut generar contra la porteria rival. I d'alguna manera treia pit Toni Saligrat dintre de la crítica que hi havia a ells pel resultat de l'equip, no? I sempre allò que ens passa a tots, quan el teu equip no ha fet un bon partit, li treus mèrit al rival, no?
No penses tant en el rival, clar, penses més en tu.
La carència és teva, no és el mèrit del rival, i clar, Toni Saligrat va aprofitar per dir, home, alguna cosa haurem fet bé a la primera volta i a la segona volta, perquè l'Elche al final, en el còmput general, li recordem, una ocasió de Sori Cava aquí, a l'estadi, i dues ocasions al Martínez Valero. Segurament una de molt clara, evidentment la de Collantes a peus de Roberto, de molt clara, però sí que és cert que si al final, fins i tot els punts que diríem a l'esport de la boxa, el Sabadell va mereixer alguna coseta més, i de fet, com dèiem, va mereixer aquest premi final en forma de victòria.
Té molt de mèrit, la veritat. 180 minuts, 90 aquí, 90 allà, i cap diana il·licitana davant del Centre d'Esport Sabadell. I el que també li hem sentit dir a Toni Saligrat, amb el primer gol a braç de la temporada, que ja el té a la butxaca, que ja té el sarró al Centre d'Esport Sabadell davant d'un rival que, home, hauria de canviar molt la pel·lícula perquè no estigués a la part alta de la taula d'aquí a finals de temporada. Com sempre, per no perdre el costum, en el primer partit del 2018 i el primer també de la segona volta, el que acabem de fer per ubicar-nos tots plegats és sentir el Marc Pijoan amb el seu particular abecedari, en aquest cas de l'Elche 0, Sabadell 1.
L'abecedari arlequinat. D.
De defensa, ja no és una sorpresa que el Centre d'Esport rendeixi un alt nivell defensiu aquesta temporada. No per això, però, s'ha de deixar de destacar el bon paper de l'equip en aquest apartat del joc. Només una dada que il·lustra aquesta eficiència a la part del darrere de l'equip de Toni Saligrat. Només 5 equips de la segona B, 3 dels quals del mateix grup 3, tenen millors registres defensius que el Sabadell a aquestes alçades de la Lliga. El conjunt arlequinat només ha encaixat 14 gols en les 20 primeres jornades.
Jota.
De Jeremy Guillemenot, el davanter suís va ser l'home clau de la victòria del Sabadell. Guillemenot, que justament dissabte celebrava el seu 20è aniversari, es va treure un xut espectacular que va entrar com un obús a la porteria il·licitana. Aquesta va ser, a més, l'estrena golejadora del davanter cedit pel Barça amb la samarreta arlequinada, una estrena que van significar els 3 punts i la victòria per l'equip. Toni Saligrat esperava molt d'aquest jugador a inici de temporada. Esperem que aquest gol sigui un punt d'inflexió en la temporada del davanter arlequinat.
Jota.
De Josu Ozcoidi, perquè el donostiarra també va ser autor d'un gol en el partit que l'àrbitre es va encarregar d'anul·lar. Encara no se sap ben bé per què. Un córner, sense les agafades que normalment hi ha en aquest tipus de jugades, que la defensa es menja i Josu, sol, al segon pal, només ha d'empènyer la pilota al fons de la xarxa. Podria haver estat una errada greu del col·legiat, però l'obra d'art de Guillemenot deixa aquesta acció, afortunadament, en una simple anècdota.
R.
De Roberto, poques accions va haver de resoldre, però les que va tenir les va solucionar amb gran eficiència el porter del Sabadell, jugador que fa poc soroll, però bona feina. El porter canari és també peça clau del bon rendiment defensiu de l'equip.
I en el cas del Tinerfeny, un dels més votats aquesta setmana com el millor arlequinat en el partit davant de l'Elche Club de Futbol. Per cert, ara que parlem de votar, no lliurarem avui tampoc el Sergi de participar en directe a l'enquesta, l'acabem de repiular, @RadioSabadell a Twitter. Aprofitarà el Sabadell els 2 partits seguits a casa per apropar-se encara més al playoff? Sí o no són les possibles respostes. La majoria, més de 110 vots ja, el 85% continua apostant per sí. Per tant, optimisme, un bon termòmetre avui, Sergi, per saber si la gent s'ho acaba de creure o no després d'aquesta victòria a Elx, sobretot perquè el Sabadell, el que venim dient tota la temporada, el que li està faltant és acabar de redonir els bons resultats a casa. Per tant, la incògnita és saber si ara aquest triomf, que potser no entra a les travesses de molts, ara es rubrica o no aquí a casa, perquè ara de seguida parlarem del grup tercer de segona divisió B, però sembla que la quarta plaça anirà amb molts equips que voldran ocupar-la. Els altres 3 de moment s'han distanciat una miqueta, però aquí a casa és on s'ha d'acabar de sentenciar la bona feina feta a ells.
Sí, queda molta lliga, i fins i tot algú podria incloure el Mallorca en aquesta guerra de com es despisti. És evident que porten encara un...
Són a un empat porten del rècord del Sabadell.
Sí, porten
5 empats seguits.
Porten un coixí ample, no? Però jo afegiria aquí que segon, tercer i quart encara es pot lluitar. No dic el Sabadell, dic que encara es pot lluitar en quant a repartir. I jo sóc dels que ha votat sí. Per tant, entenc que aquests 2 partits a casa s'aprofitaran, estic convençut que s'aprofitaran per, com a mínim, engrescar-te de veritat i ja veure't de manera definitiva, ara que ja has obert 10 punts de marge respecte al grup de cua, veure't realment que aquesta és la teva lluita, com a mínim per una segona volta il·lusionant i esperançadora dels de Toni Saligrat. Ara cal que els resultats ho demostrin. I sí, estem d'acord, els punts fora de casa són d'un any, no excel·lent, però sí de notable. Falta que els de casa entrin com a mínim en una miqueta més que l'aprovat que li podem donar per allò que l'equip no ha perdut encara com a local, que també té molt mèrit. Però és evident que amb 2 victòries i 7 empats, aprovat. Aprovat més, si vols tu, però no passa encara d'aquest aprovat més.
M'has de parlar també d'aquí una estona dels moviments que hi puguin haver en els pròxims dies, però anem a sentir també protagonistes que em ve molt de gust després de la victòria 0-1 al Martínez Valero. Avui apostes, diria, pels jugadors, no directament pels protagonistes d'aquesta victòria.
Sí, hem sentit a Toni Saligrat en aquest muntatge habitual ja dir alguna de les seves perles, alguna de les joies que deixa. El vam veure enfadat amb el tema dels empats, amb la Brometa. Jo crec que s'ha traspassat la línia ja, o com a mínim el míster ja comença a veure que la línia vermella aquella de quan la broma ja no fa gràcia, ja comença a coure una miqueta i no li fa massa el pes. Però bé, dit això, jugadors, un que va ser protagonista al camp i sobretot després a les xarxes socials.
Com
recordaves tu, va haver de demanar fins i tot disculpes o va haver d'aclarir que el pal, si ho volem dir així...
Sí, per una estona fins i tot vaig veure que portava el candau aquell habitual a Twitter, va fer privat el compte, després no, un altre cop,
però... Havia bloquejat l'estona aquella de retuits perquè la cosa no se n'és
sí,
de mare.
Sí, perquè però... Déu-n'hi-do, a nivell de retuits, de respostes, sobretot d'aquí i d'allà, aquí tothom va sucar-hi una mica de pa.
Bé, els d'ells, evidentment, a la que corre una mica la veu de mira el que ha dit aquest, m'imagino que tothom s'hi apunta, i els de Sabadell, doncs, una miqueta també...
A... Però que fins i tot els d'Alacant, que ell havia jugat a l'Hércules i van aprofitar per, sí, sí, per parlar del Zasca de l'any, deien.
Bon partit, deia Felipe Sancho, que havia fet l'equip en el dia del seu retorn, després de perdre's algunes cites abans de tancar el 2017, retorn del de Sant Boi i bon partit en lo col·lectiu.
Un gran partido contra, bueno, contra uno de los mejores rivales que hay en la categoría, y bueno, y hemos demostrado nuestro nivel, que veníamos desde atrás ya demostrando, pero nos faltaba esto, ganar algún partido que ya teníamos necesidad, porque trabajamos mucho día a día, y eso pues da muestra del gran trabajo que hacemos cada día.
Doncs aquí, Felipe Sancho, amb aquest bon partit, aquest premi. Si em deixes abans de que entrem amb altres arguments, gairebé en la mateixa línia, Joshua Coidi, un altre dels que també va ser protagonista ahir a l'11 titular. De fet, van ser els dos puntes, per dir-ho així, amb els quals va jugar d'inici al centre d'esports, els dos, dues de les referències ofensives amb les quals va sortir l'equip. I en aquest cas, el Donostiarra parlava d'aquesta victòria aconseguida i d'aquesta línia a seguir.
Nos lo merecíamos, creo que hemos dado un golpe en la mesa muy fuerte. Bueno, no toca relajarnos, hay que seguir. Sabemos que este es el camino, porque los demás partidos que habíamos hecho, este estaba yendo igual, que hemos tenido ocasiones para meter y no metíamos. Bueno, al final este partido lo hemos metido y a seguir.
Protagonista, també, amb aquella acció que ja té nassos, que el més petitó de la classe acabi rematant, potser per això, perquè van jugar a distreure el primer pal. La jugada la vas veure en directe tu, l'hem vist en vídeo, qui més qui menys, tots unes quantes vegades, a través de Twitter és una d'aquelles imatges que ha donat voltes, i al final és una acció en la qual no passa absolutament res.
Sí, és gairebé impossible esbrinar què és el que va entendre, recordem, l'assistent, perquè l'àrbitre principal fins i tot en una primera instància havia donat el gol, ningú no havia protestat, que és segurament el més destacable del perquè d'aquesta jugada, però en canvi rep a través del comunicador un avís de l'assistent i fa marxar enrere i assenyala, doncs, falta en atac. Jo entenc que sense saber ben bé ell mateix què és el que li havia indicat el seu propi assistent, però al final, clar, si els tens per alguna cosa, i va acabar refiant-se, aquí fem la nostra aportació, erròniament refiant-se en aquest cas del seu assistent principal. Però, si vols que ens ho expliqui Joshua Coidi, ell va ser protagonista de luxe, perquè enmig d'aquesta guerra d'agafades i no agafades, ell estava fora, va veure tot perfectament, fins i tot com aquesta pilota acabava al fons de la xarxa.
La verdad que no me esperaba, yo cuando ha pitado yo pensaba que había sido gol. Y yo me he encontrado tan solo que yo me estaba fijando en el balón y sí que ha habido, pues, como siempre, hay bloqueos y hay agarrones y tal. ¿Cómo va a pitar? Pues no lo sé, lo ha pitado y ya está, tampoco vamos a darle más vueltas. Pero sí que igual a otros equipos eso no les pitan.
Les coses com són, Sergi, no li donem més voltes perquè va marcar Guillem Enot en l'últim minut. Si no, ja et dic jo que estaríem donant-li voltes, però tota la setmana seguida.
Doncs sí, evidentment amb un 0-0 final la cosa hagués estat una mica més greu, haguéssim lamentat segurament encara més aquesta decisió arbitral, que al final, allò que diem, no deixa de ser un error, i un error que en aquest cas doncs passarà molt desapercebut, perquè no ens haurem de lamentar o no haurem de plorar, si vols dir-ho així, aquest gol anul·lat. El que sí que va pujar al marcador és el de Jeremy Guillem Enot. Gairebé, com dèiem, és un guió perfecte. T'anul·len un gol a l'última acció de la primera meitat. Marques gairebé a l'última acció de partit. Marca Jeremy Guillem Enot, primer gol com a jugador arlequinat, s'estrena amb la samarreta del Sabadell i ho fa, a més, en el dia del seu aniversari. Què podia sortir malament?
Ya salió un poco extraño, pero al final yo también me quedé un poco en plan, joder, qué golazo. Y después vi todo el mundo a correr atrás de mí y era espectacular.
Home, parla en accent francès, ell és suís, però parla clar.
T'ha quedat clar, no? Com va veure ell mateix el gol, que la veritat és que vist després... En directe no ho va semblar tant, segurament per la perspectiva aèria, que estava molt a dalt, i va semblar més una cosa estranya, però quan el veus després amb el tir de càmera...
Potser José Juan també podria haver fet alguna cosa més, li agraïm.
Sí, el que passa que jo crec que, insisteixo, amb l'efecte amb el qual surt la pilota del peu, fa aquí un gir, sembla que va més centrada i acaba gairebé, no et diré, entrant per l'escaire, però sí molt ajustadet al pal, eh?
Avui ens deia el Miguel Ángel Rodríguez que és el primer gol que marca el Sabadell en tota la Lliga després de 20 partits des de fora de l'àrea. Per tant, ja no només és el primer de Guillem Enot, sinó el primer des de lluny del centre d'esports.
Doncs aquí queda. I a somiar, com dèiem. Ho deia Toni Salgrat, gairebé recordant el discurs de la jornada zero, dient, som ambiciosos, la nostra realitat és la que és, però aquí ningú no renuncia a res, i ara són els jugadors. En aquest cas, Felipe Sanchón, el que agafa aquesta bandera i fa allò de, home, no hi ha res millor que començar l'any i la segona volta amb una victòria de mèrit i a més d'aquestes de prestigi a casa d'un dels de dalt, com és l'Elche Club de Futbol, i sobretot, per què no? Si hem d'estar dalt, doncs s'havia de començar així i ara fer-ho bo.
Que l'inici és fundamental en la segunda vuelta també, perquè bueno, hay que engancharse ya en la zona de arriba si verdaderamente queremos estar ahí, y nada mejor como ganar en este campo contra este gran equipo.
La veritat és que és difícil començar amb millor peu un any i una segona volta com és aquest 2018, i és aquesta victòria 0-1 davant de l'Elche. Avui preguntem si el Sabadell aprofitarà els dos partits seguits que té ara a casa per apropar-se encara més al play-off. Per exemple, el Pol Fernández ens ha escrit dient que tant de bo que directament sigui per entrar dins d'aquestes primeres posicions del play-off, dins dels quatre primers llocs de la classificació. És un argument que hem llegit amb més d'un oient, per exemple, per contra el José Sac deia ara que és una d'aquelles armes de doble fil, que potser ara és quan treus pit i te l'acabes empassant, cosa que acostumava a dir també Miguel Álvarez en les rodes de premsa. Continua el percentatge clarament favorable al sí, potser un pèl més baix, ha pujat una miqueta al no, però el 83% continua apostant pel sí. Queden 4 minuts per tancar aquesta enquesta. I a tot això, Sergi, perquè no et vull deixar marxar avui sense que em parlis una miqueta del mercat de fitxatges. Dia 8 de gener avui, ja està obert des de fa una setmaneta, hi ha moviments de tot tipus. Per exemple, acabem de llegir que Fernando Liñán, una de les peces importants del Formentera, ha marxat a l'Ibiza de tercera divisió. Per tant, em remeto a les paraules que deia Toni Saligrat sobre qui té torrons i qui no a l'hora de parlar de recursos econòmics. Per contra, el conjunt pitius del Formentera ha fitxat, en aquest cas cedit del Crotone de la Sèrie A italiana, un davanter eslové de Nova Gorica com és Andrei Kotnik. Veurem què tal aquest jugador balcànic que reforça el Formentera. Moviments aquí i allà, a Sabadell de moment, Sergi, tot molt aturat, però s'esperen alguns moviments de cara a les pròximes hores, pròxims dies, segurament més de sortida, no? Com si fos el tren, deixin sortir abans d'entrar.
Sí, ho dèiem a la Transmi, per aquells que van ser més fidels no descobrirem res, perquè és cert que les últimes 48 hores tampoc no ha passat res en concret, sí més moviments, i insistim en aquest titular. Hi haurà sortides segurament, per no dir segur, abans que entrada, i insistim, ho matisàvem el dissabte també, Adri, no ens referim al cas de l'Asmané, perquè és un jugador amb el qual ja sí que no es compta, ja no tornarà al Sabadell, no ha tornat després d'aquesta aturada.
Sí, aquesta és una sortida que ja està gairebé confirmada, oficiosament.
Sí, correcte, és una fitxa sub-23 que el Sabadell alliberarà d'un jugador cedit, recordem, pel Futbol Club Barcelona. El que estàvem parlant dissabte és d'una fitxa absoluta, d'una fitxa sènior, perquè ens entenguem, i bé, a partir d'aquí, noms damunt la taula, n'hi ha, i segurament doncs en breu acabarem de conèixer alguna decisió de sortida, insistim, abans que no podem començar a trencar-nos el cap tots plegats per veure quines són les arribades que apunten claríssimament a la zona d'atac, ho dic perquè és el debat etern o la pregunta eterna. Hem de fitxar un davanter, s'ha de fitxar un nou, és l'objectiu del Centre d'Esports Sabadell prioritari. No, ja veurem si s'ha de fer i si es pot fer, però la prioritat evidentment apunta a la punta d'atac, a la referència al nou, per dir-ho així.
Al marge de l'Asmané, si s'alliberen més fitxes, necessàriament de sub-23 o no necessàriament sub-23?
Sí. No, com dèiem, serà de moment la que ens ve al cap a tots plegats ara, la més immediata, segurament apuntarà un jugador de fitxa absoluta, de fitxa A, de fitxa sènior, és el més clar, és a dir, quedarien dues. Ara recordem que el Sabadell en té una de
lliberada, disponible.
Li queda una alliberada, aquesta que sempre hem anat parlant, li hem donat tantes voltes, si seria o no per Sergi Pastells. Si no anem errats, el que es confirmarà és que marxarà o se li donarà sortida o se'l vol donar sortida, que aquí entra un altre argument, clar, que el jugador accepti i arribis a un acord, se li vol donar sortida a un jugador absolut de fitxar. Per tant, quedarien dues alliberades i veurem quins són els moviments d'entrada, si és que s'han de produir.
Doncs a l'espera, però sembla que hi haurà moviments en els pròxims dies al Centre d'Esports Sabadell. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Publicitat i a la tornada, Suite de Bronze.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
Equador de programa que ja hem superat, 2:15 de la tarda. Anem a saludar dos bons amics de la casa i anem a parlar una miqueta més, ja no només del Sabadell, sinó de tota la categoria d'aquest grup tercer de segona divisió B, que també ha creuat l'Equador. Tot just hem finalitzat la 20a jornada, la primera de la segona volta. Marxem a Lleida i a Eivissa. Company d'IB3, Pablo Sierra, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri, molt bé.
I Moisés Camunyes, de 1 a 1 Ràdio, amb la maleta a punjar per marxar cap a Madrid pràcticament. Com estàs? Bona tarda.
Exacte, bona tarda, Adri, què tal?
De seguida parlem de la Copa. De seguida et pregunto també per com van els ànims a Lleida, però abans de res us pregunto així en línia general, serà que ja ha avançat bastant la temporada, aquesta primera jornada de la segona volta. No hi ha hagut tants empats, encara que hi ha hagut, però comencen a obrir-se ja escletxes importants. Per exemple, a la part alta de la classificació, el Mallorca, per anar per ordre, per exemple, anem amb el líder primer de tot, i et pregunto a tu, Pablo, que és de les Illes Balears, aquest Mallorca que suma 5 jornades seguides empatant. No faré la broma de què sembla el Sabadell, que si no després Toni Salirat se'ns emprenya, però, clar, no sé si hi ha nervis, encara no ha perdut el Mallorca, és un dels pocs equips de tota Europa que no ha perdut, però sí que ha vist com el coixí ha anat a menys, ara són 5 punts de distància respecte al Villarreal. Bé, tu com ho veus?
Mira, jo crec que encara no hi ha nervis, però sí que comença a haver una mica de, no sé si preocupació o precaució. Jo crec que precaució seria la paraula correcta, no?, per aplicar-lo al Mallorca, sobretot pel que comenten els companys de Calvià, que sí que segueixen l'actualitat del club vermell setmana rere setmana. El pitjor de tot no són aquests 5 empats consecutius, no? El Mallorca no guanya des de fa més i mig, sinó la sensació de que el joc de l'equip de Vicente Moreno s'ha empobrit i molt, i evidentment ja no pot treure partits endavant, però perquè li falten arguments, no? Aquests arguments que sí que va demostrar, sobretot entre la jornada 3-4, quan l'equip ja va agafar una velocitat de creuer, i la jornada 13-14, no?, que és quan va començar aquesta mala ratxa, que ha minvat la seva renda, i ara la principal preocupació de l'equip de Somoix és que el Villarreal B, que està jugant molt bon futbol, ho va demostrar diumenge contra el Balears, està a només 5 punts d'avantatge, quan, si no recordo malament, la renda que va tenir el Mallorca sobre el segon crec que va arribar a ser de 13 punts.
Moi, ens canviàvem tots pel Mallorca, però, sí, clar, aquí gairebé mentalment tots havíem situat ja el Mallorca com a campió, ja ens fèiem a la idea que les garrotades vindrien per sota, però que la primera plaça estava gairebé sentenciada. Hi ha Lliga o no hi ha Lliga?
Doncs sí, hi ha Lliga, no? A la primera jornada de la segona volta s'ha obert, doncs, un altre cop el tarro de la Lliga, perquè És veritat que el Mallorca, amb aquests 5 empats consecutius que porta, doncs ha cedit aquest coixí que tenia, ha cedit bastants punts del coixí que tenia, i és veritat que tots els equips, més o menys durant una temporada de lliga regular de 38 jornades, tenen alts i baixos, i ara mateix el Mallorca està en aquesta, bueno, en aquests baixos, no? En aquest rendiment una mica dubtós. El que passa és que no està perdent partits, si els està empatant. A veure com es tradueix això en les pròximes jornades, si aconsegueix sortir d'aquesta mala dinàmica, si arriben aviat les victòries, si continua aquesta ratxa d'empats, o fins i tot arriba la primera derrota del Mallorca aquesta temporada 2017-2018. Però és veritat que quan parlàvem a principi de temporada donàvem tots al Mallorca com a campió d'aquest grup 3 de la segona divisió B. Ara el Villarreal està a 5 punts, s'ha de veure el partit que enfrontarà el Villarreal i el Mallorca en aquesta segona volta de la competició. També tenim el Cornellà, que va guanyar ahir a 9 punts del Mallorca, així que bueno, s'ha apretat una miqueta la cosa, i és el que té el grup 3 de la segona divisió B, que no es pot relaxar ningú, però continuo pensant que el Mallorca, que es reforçarà segur, acabarà campió de la categoria, però almenys dona una mica de salsa, una mica d'emoció a aquest grup 3 també.
Sí, continuem mirant la classificació cap avall. Com dius, Villarreal ve 39 punts a 5, després el Cornellà 35 punts, obrint aquí una petita escletxa respecte al quart, i aquí arriba l'Elche, que després de la patacada contra el Sabadell de dissabte es queda amb 31 punts i sobretot ajusta molt la classificació, perquè ahir, per exemple, el Cornellà Ontinyent, al minut 90 el resultat era de 0-0, feia que el Cornellà no s'escapés tant, però l'Ontinyent quedava un punt per sobre. Ara, en canvi, l'Elche és quart amb 31, cinquè fora de playoff, Ontinyent amb els mateixos punts, amb 31 per sota Hèrcules i Saguntino, a 3 el Sabadell, a 4 el Lleida. Per tant, aquí hi ha un gruix de 6-7 equips que aspiren a aquesta quarta posició, o per què no donar caça al Cornellà, que per cert va guanyar ahir amb gol de Maureta al minut 91, quan ja estava a punt de finalitzar l'enfrontament. Em parla molt el tuit del Cornellà, perquè aquesta setmana justament era la primera sense Enric Gallego, que déu-n'hi-do d'altra banda com s'ha estrenat al grup 4, a l'Extremadura, amb un hat-trick en qüestió de 8 minutets només al Nuevo Arcángel, fent 3 gols contra el Córdoba B. Però la brometa que feia el Cornellà a través de Twitter era: gol del Cornellà, marca Enric, punts suspensius, Maureta. No Gallego, sinó Maureta. Han canviat de golejador, però no de nom. El cas, el que deia Moi, aquí tots hem vist com del que semblava que ja s'havia obert un forat i que sempre estaves a 6, a 5, a 7, ara de cop i volta torna a estar tot molt ajustat. Potser s'ha obert l'escletxa una mica més avall, però hi ha molts equips que lluiten per aquesta part, entre altres el Sabadell i Lleida.
Sí, sí, i tant. El Sabadell amb la victòria s'ha posat de nou en aquesta lluita. El Lleida Esportiu també amb la victòria s'ha posat a 4 puntets d'aquesta zona de playoff. També sorprenent que els 4 últims classificats no van perdre aquesta temporada i aquesta jornada passada. 2 empats, Atlètic Balears, Peralada i Olot, i victòria del Penya Deportiva i empat també del Deportivo Aragón, així que això també demostra que els equips de baix potser tenen alguna cosa a dir també per mantenir la categoria, evidentment. I a la zona alta, victòries del Sabadell, del Lleida, del Cornellà, del Villarreal B. Jo crec que per calendari el Lleida Esportiu ha de tornar a aquestes places de play-offs, si es fan de les coses, si el Lleida fa bé les coses, s'enfronta amb els rivals de la zona baixa, a priori hauria de guanyar, i el Lleida hauria de treure en aquestes primeres jornades de la segona volta els suficients punts per tornar de nou a aquestes places de play-off d'ascens. El que passa és que la garrotada ve després al Lleida Esportiu, perquè té un gruix de partits a partir de la jornada 10 de la segona volta, doncs que són difícils de gestionar, són rivals potents, i aquí es veurà on pot estar el Lleida Esportiu, que per cert ha incorporat a Juan Tortuño, que ja va debutar contra el Badalona amb una gran actuació, un jugador de superior categoria i que en aquest cas estava jugant poc a los belenenses a la primera divisió portuguesa. L'incorpora el Lleida, que també està a punt d'anunciar la incorporació d'Àlex Albístegui, que seria un retorn i un bon jugador també per a la medular del conjunt de Gerard Albadalejo. També vol un extrem, un defensa polivalent. El que passa, no?, a tots els clubs i a tots els equips de la segona volta, que es van reforçant, que la competència de la categoria puja, i d'això es beneficia la categoria, la segona divisió B, i nosaltres també com a espectadors des de fora i com a seguidors que som de la segona divisió B.
Aquí a Sabadell més d'un et rebatria aquest argument de Juan Tortuño, perquè va passar per aquí per Sabadell en època de segona divisió A i la veritat és que molt jove i no va acabar de complir amb les expectatives, però bé, en tot cas un jugador que ha fet fortuna sobretot també a la Lliga Portuguesa, que sí que té un recorregut i que ara té un punt més de maduresa, d'experiència respecte al que va passar per aquí per la nova Creu Alta.
Sí, només un partit, l'hem valorat per només un partit que va tenir contra el Badalona, va ser un bon partit, no va marcar, però va tenir un travesser, s'ha de veure, no?, la seva evolució, és un meló per obrir també, no?, aquestes apostes de Lleida, de jugadors que potser ara no estaven rendint tant i que se'ls intenta recuperar, no?, amb el nivell que algun dia van donar, i per el primer partit va ser una bona estrena, diríem, de Juan. Ja veurem, ja t'analitzaré d'aquí una jornada aquest jugador de Múrcia.
Pablo, IB3, Eivissa, en aquest cas, la cosa s'està ajustant un altre cop. Semblava per moments que, després de moltes setmanes que sempre dèiem el mateix, no, és que és una categoria molt igualada, no, és que hi ha molts empats, és que tal, al final hi va haver un moment en el tram final de la primera volta que semblava que aquí cadascú posava les cartes sobre la taula i ara de cop i volta ens les han tornat a barrejar.
Sí, no, i encara que ens les barrejaran molt més, queden 18 jornades per disputar-se, la part central de la classificació és un puny i és els equips que estan en la part de baix, doncs no volen renunciar a la permanència. Nosaltres vam tenir ahir mateix un derbi amb victòria agònica d'una penya esportiva que, mira, va fer el que no havia fet en el primer tram de competició, podem dir, no? Havíem parlat moltes vegades de que la penya donava bones sensacions, tenia trams bastant positius de joc en molts partits, però al final una errada absurda, alguna imprecisió i sobretot la manca de punteria cap a la porteria, la manca de punteria cap a la porteria contrària, doncs acaba condemnant l'equip de Dani Mori. I ahir al Municipal de Sant Francesc, contra un Formentera que també necessitava aquests 3 punts perquè pràcticament eliminava un rival directe en aquesta lluita per la permanència, la penya va tenir 15 minuts positius al començament del partit, on es notava la presència de Salinas, un dels fitxatges que ha fet l'equip de Santa Eulària en aquest mercat hivernal, però després va desaparèixer i fent un partit molt justet i molt discret. El Formentera, en canvi, sí que va intentar anar per la victòria, sobretot a l'inici de la segona part, i finalment la penya amb un gol al minut 93-94, Fran Núñez, un davanter, un extrem que no n'havia fet cap en tot el que portàvem de lliga, que fins i tot havia fallat una ocasió claríssima en 0-1 al marcador al darrer partit de 2017 a la Ciutat Esportiva del Villarreal, doncs es va convertir en l'heroi del diumenge i li va donar 3 punts a la penya esportiva, que no l'atraquen exageradament a la zona de permanència, però sí que mantenen viu l'equip de Dani Mori, un equip que somia en canviar la dinàmica i aviam si es converteix en el primer conjunt, ja veurem, que li guanya un partit al Reial Mallorca aquesta temporada, perquè el proper cap de setmana el Mallorca visita Eivissa, visita el Municipal de Santa Eulària i s'ha d'enfrontar amb una esquadra, en teoria, que hauria de ser una víctima fàcil, però segons pareix, segons van les dinàmiques del Mallorca i segons pareix que canvia la dinàmica de la penya esportiva, potser l'equip de Vicent Moreno té un rival molt complicat de vèncer el diumenge que ve a Sant Eulària.
Va marcar gol un davanter que encara no havia vist porteria i ho va fer en el temps afegit. A Santa Eulària algú va veure l'Elche Sabadell del dia d'abans i va calcar el guió clavat el mateix a Formentera. Us pregunto per anar acabant de cara a la propera jornada. De fet, farem un parèntesi i li preguntaré al Moisés Camunyes. Pel partit de Copa, marxeu cap al Wanda Metropolitano amb un 0-4 de l'anada. Per tant, home, el Lleida ha remuntat 3 gols a un primera divisió en 45 minuts. No sé si amb 90 per endavant us animeu a fer-la més grossa encara, però bromes al marge, pràcticament impossible. El anar a gaudir d'un estadi de primer nivell europeu i mundial i d'un rival com aquest i poca cosa més, no?
Sí, la veritat és que des de fora es veu així, no? De gaudir d'aquesta tornada de l'eliminatòria, perquè l'eliminatòria està tancada després del partit que va fer l'Atlètic de Madrid aquí al Camp d'Esports amb el 0-4. Si escoltes a Gerard del Badalejo, doncs sempre com a tècnic, no?, plantejant la seva idea de partit i dir que divideix el partit en 2 parts de 45 minuts, a veure si es poden guanyar aquestes dues parts i a veure el resultat al final del partit quin és per intentar doncs una altra gesta que per a mi és impossible i més contra un equip tan treballat com és el del Cholo Simeone, però gaudir de l'estadi, gaudir del rival i gaudir sobretot de l'ambient que es viurà demà és pràcticament la il·lusió que té tothom, que tenim els periodistes, que té també gairebé 400 aficionats del Lleida Esportiu que demà hi seran al Wanda Metropolitano. Home, si mirem precedents, la veritat és que l'Atlètic de Madrid s'ha enfrontat amb diversos equips catalans en els últims anys a la Copa del Rei, al Reus, al
Sant Andreu,
l'Hospitalet, sí, i tots tres li han plantat cara al Calderón, no? A la tornada d'aquesta eliminatòria. Bueno, esperem que el Lleida Esportiu també deixi el nom de Lleida amb un pavelló alt, que planti cara a l'Atlètic de Madrid, i si podem cantar algun golet, Adri, jo personalment ja em donaria per satisfet.
Doncs tant de bo que sí que puguis cantar algun gol al Metropolitano. I el que us anava a dir, en el cas del Lleida hi havia aquest petit parèntesi, però pensant ja en la pròxima jornada, en la segona de la segona volta en aquest grup tercer de segona divisió B, hi ha compromisos realment amb molts al·licients al darrere. Deia abans el Pablo el tema del Penya Deportiva Mallorca, amb el Mallorca que encara no ha perdut. De fet, hi ha doble duel balear aquesta setmana, perquè l'Atlètic Balears rep el Formentera. També hi ha duels de proximitat a Alacant, per exemple, un Hèrcules Alcoyano, o a Morvedre un Saguntino Villarreal, que marcarà molt la part alta de la classificació. Aquí a Sabadell, per exemple, anem mirant de reull a veure si la jornada va bé i podem anar mica en mica avançant camí també respecte al play-off. Avui preguntàvem per això precisament a l'enquesta i tothom està convençut que el Sabadell aprofitarà els dos partits seguits que té a casa ara per apropar-se una miqueta més, per acostar-se al play-off, però una jornada que deixa compromisos, no sé, gairebé de manera telegràfica. Amb quin partit us quedeu d'aquesta jornada? Hèrcules Alcoyano, Saguntino Villarreal B, Sabadell Olot, no sé, amb què us quedeu vosaltres?
Home, aquest Villarreal que visita Morvedre, jo crec que és una prova de foc, no?, per les aspiracions que té el filial Bruguet, perquè aquell camp és inexpugnable i en cas de guanyar, si el Mallorca suma un altre empat, que vist com està la cosa no seria una idea molt, molt descabalada, doncs s'atracaria molt a la primera posició i realment sí que li ficaria pressió a l'equip de Palma.
Moi?
Jo em quedaria també amb aquest partit que comentava el company de les Illes, de l'Atlètic Saguntí contra el Villarreal B. Després també hi ha un duel interessant amb l'Ontinyent, que rep a l'Ebro a casa, un Ontinyent que està amb els mateixos punts que l'Elx amb 31, però fora del play-off. També aquest duel interessant entre l'Hèrcules i l'Alcoyano, un duel d'Alacant, d'aquella zona. Són partits bonics de veure en aquesta segona volta. Ara tots els partits els haurem d'analitzar amb lupa, però evidentment, en el cas meu, miro també al Lleida Esportiu, perquè si no fa la feina, difícilment estarà lluitant, no?, per la part alta de la classificació. Lleida, que visita el camp del Saragossa B i que té doncs l'urgència de guanyar, perquè si s'escapen aquests punts, difícilment després el conjunt de Gerard Albaladejo estarà lluitant a final de temporada per una de les quatre places que donen accés al play-off. Així que sí, s'ha de mirar el calendari, s'ha de mirar la resta de la jornada, però en el cas dels mateixos clubs s'ha de fer la feina i s'ha de guanyar els respectius partits que tenen.
Doncs Moisés Camunyes, ja diré bé, Moisés Camunyes, ara sí, de 1-1 Ràdio, company, que vagi molt bé demà al Metropolitano, a gaudir, i a veure si pots narrar algun golet.
I tant, gràcies, moltes gràcies, una abraçada.
Adéu. I una abraçada enorme també des de IB3 a Eivissa, Pablo Sierra, sort, que vagi molt bé.
Una abraçada, Adi, fins la propera.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I encara en futbol, l'Obrador Arlequinat el cap de setmana ens ha deixat dos empats amb un regust i amb unes valoracions molt diferents malgrat ser empats. El del filial a la Verneda, un punt que té regust gairebé a derrota, perquè es van avançar per mitjà de Sergi Estrada als sabadellencs i van tenir ocasions per endur-se els tres punts, però el Júpiter va empatar i va privar els de Carlos López de la victòria final. Pel tècnic del Sabadell B, mereixien molt més.
Crec que nosaltres som crítics quan no estem bé, doncs avui la veritat és que l'equip ha fet un gran partit, hem merescut guanyar, l'hem controlat, hem tingut les ocasions, que passa que, bueno, al final, doncs, mira, amb el 0-1 no hem sigut capaços d'encertar el 0-2, amb una falta lateral a la pilota parada, com quasi gairebé sempre ens han fet el gol, i llavors, bueno, doncs hem tingut tres molt, molt clares al tram final del partit que no hem sigut ficant-nos dins.
Això sí, López sí que va veure el seu equip sense tantes angoixes com jornades enrere, molt més madur, podríem dir, molt més fet a la primera catalana, amb la qual cosa a nivell de sensacions sí que està satisfet, malgrat acabar amb empat aquest partit al camp del Júpiter. Ara tindran, com el primer equip, dos partits seguits a casa, Olímpia, Manlleu i Mollet, cites on no poden fallar per viure amb una miqueta més de tranquil·litat en aquesta zona mitjana de la categoria.
No, bé, que hem puntuat, ara això, aquest empat fora, com diuen, doncs a casa l'hem de fer bo. La setmana que ve sí que hem d'intentar sumar els tres per fer bo aquest empat. Però sobretot això, que l'equip segueix amb aquesta línia, que jo crec que l'equip va millorar, que sempre vam parlar, que aquesta categoria és difícil, i nosaltres tenim un marge de millora que jo crec que ara poquet a poquet anirem mostrant.
El juvenil A de la seva banda també va empatar, però aquest punt sí que té gairebé regust a victòria per com es va donar. El 2-2 final va ser de Carlos al minut 93, en l'última jugada del duel davant del Badalona. Per això, veient com va anar la cosa, Dani Leoncio, el tècnic, dona per molt bo aquest empat.
Sensaciones son de que el equipo, pese a las bajas que tenemos, hemos tenido mala suerte esta última semana entrenando, tres bajas, durante el partido se ha lesionado otro compañero, y hemos tenido sensaciones de tenerlo ahí, pero bueno, se nos ha puesto todo en contra y al final te quedas con un punto que bueno, lo valoraremos como una victoria.
Doncs això, un punt que té regust a victòria durant tot el Nadal, malgrat l'aturada de la competició. El juvenil A del Sabadell ha continuat treballant amb el nou cos tècnic per acabar d'adquirir totes les noves idees i conjurar-se una miqueta per sortir del pou de la classificació d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. Leoncio està convençut que durant la segona volta del campionat aniran a més.
La parte mala es que seguimos ahí abajo, la parte buena es que a partir de la semana que viene ya recuperamos jugadores, empieza la segunda vuelta y vamos a ir a más, seguro que vamos a ir a más. El equipo cada vez está mejor, se siente más cómodo y el cambio de chip mentalmente lo vemos.
El Sabadell segueix cué de la Lliga Nacional Juvenil, ara amb 13 punts després del 2-2 davant del Badalona a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia, però això sí, la zona baixa segueix d'allò més ajustada i, per tant, tot és en un mocador. 8 minuts, una miqueta més, gairebé 9 per arribar a les 3, per arribar al final del programa. Fem una altra pausa en el camí i de seguida hem de parlar, per exemple, de waterpolo o d'handbol, entre d'altres temes.
Vols estar al corrent de l'actualitat?
Notícies, esports, teatre, cinema, música.
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants del Tramar. Nosaltres escoltem...
Ràdio Sabadell.
Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
Si la voz del negro de Pulp Fiction consigue que te interesen las instrucciones de un exprimidor de naranjas, imagínate lo que puede hacer con el emblema del traidor, de Juan Gómez Jurado. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
6 minuts i les 3, obrim plana poliesportiva, parlem de waterpolo i de l'equip masculí de l'Hostalpool Natació Sabadell, que torna justament avui, ho ha fet fa una estona a Canllong, els entrenaments després d'uns dies de vacances de Nadal. Recordem que la divisió d'honor masculina, aquesta Lliga Premat, va acabar gairebé el mateix dia de Nadal, el dia 23, van haver-hi partits i, per tant, les vacances han anat un pèl més tard que en d'altres esports. Avui han tornat a la feina els waterpolistes sabadellencs, encetant així el segon tram de la temporada, que començarà ni més ni menys que amb un partit aquest cap de setmana gairebé impossible a la piscina del Prorreco italià, un dels més grans del vell continent. Amb les piles carregades ha tornat la plantilla, que espera mantenir la línia mostrada durant tot el 2017, segons ha dit el capità i porter d'aquest Hostalpool, Pepe Motos.
La Copa nos ilusiona a todos y jugar contra el Prorreco y seguir la, mejor en la dinámica del año pasado, pues nos da más ganas al equipo. Pues seguir la dinámica del año pasado, seguir creciendo como equipo y individualmente también. Y poco más, la verdad, que nos vayan saliendo las cosas ya por fin.
Divendres, sorteig de la Copa, que enguany es disputa a les Illes Canàries, a Tenerife, i l'endemà tocarà viatjar cap a Itàlia per enfrontar-se al Prorreco, un dels equips més importants europeus. Les que porten ja dies entrenant-se són les noies del femení, que enceten ara un calendari realment molt dur. David Palma, el tècnic, repassa així aquest Tourmalet.
Un moment important en la temporada. Tenim ara partit contra l'últim partit de la primera volta contra Sant Andreu, allà a casa seva. I la setmana següent, fase de Champions, també Sant Andreu, Dutxat Baro i Jutrets, i tornem a la Lliga, ja el partit de tornada, primer partit de la segona volta contra el Mataró, o sigui que tenim aquí un mes, i després entrem ja al febrer la Copa de la Reina, tenim un parell de mesos molt, molt intensos.
Palma està centrat sobretot en el treball tàctic en defensa, deixant enrere la càrrega física d'anteriors setmanes per l'entrenador de l'Hostalpool femení. Després d'uns mesos amb rivals assequibles i molta feina d'entrenaments, ara arriba l'hora de mesurar tota aquesta feina en els partits de nivell.
L'entrenament, tot i que busquem que l'entrenament sigui el més parescut o semblant al partit, realment és impossible, no? És com intentar treballar els penals en un entrenament. Que per molt que vulguis copiar la situació, la jugadora no té l'estrès competitiu.
Dissabte, el primer test d'alçada, que serà la piscina del segon classificat de la Lliga Iberdrola femenina, que no és un altre que el Sant Andreu. Fem apunts també en format més breu. Per exemple, Josep Nicolás, Nico, és novè a la general del Dakar categoria Side by Side. Després de dues etapes disputades, el bugui Yamaha del Sabadellenc va ser vuitè ahir, el segon dia de competició a Pisco, encara al Perú. Avui tercera etapa entre Pisco, precisament, i San Juan de Marcona, amb 208 quilòmetres d'enllaç i 296 d'especial. Loar Gràcia enceta el 2018 amb canvis a l'equip. Miquel Benítez perd per lesió de llarga durada, Pol Torras però recupera l'extrem Quim Baillo. El teníem fa uns dies aquí a l'Hotel Suís, mitjan després de que marxés el Tatran Litovel de la República Txeca. L'entrenador gracienc, Benítez, pensa com substituir l'absència de Torres.
Ho suplirem segurament amb algun jugador del segon equip que també estan treballant amb nosaltres, estem comptant amb ells i estan entrenant molt bé i probablement donem alguna oportunitat a algun dels joves del segon equip.
Per contra, Miquel Benítez veu Baillo com un home de rendiment immediat per allò de conèixer ja la casa i l'equip, capacitat, diu, per tirar del carro en moments importants, començant per la cita d'aquest cap de setmana, on debutarà de nou amb la samarreta verdi blanca. L'Oar Gràcia visitarà la Salle Montcada dissabte en un dels duels comarcals de la primera nacional masculina d'handbol. I finalment, Francesc Castells ha estat tercer al torneig estatal de tenis taula de Guadalajara, la categoria de veterans de 60 anys. El palista del Ciervo va caure a les semifinals d'aquest torneig contra qui al final va ser el campió, el jugador del San Sebastián de los Reyes madrileny, Miguel Maldonado. A la final de consolació, però, Castells va superar Carlos Capilla per acabar pujant al podi a la tercera plaça. Capilla, per cert, s'havia desfet prèviament del també sabadellenc Ricard Palau, del Ciervo també. A la categoria dels 50 anys, Juan Ortega ha quedat fora del quadre final per un triple empat a victòries, tot plegat en el torneig estatal de tennis de taula que s'ha disputat a Guadalajara, les diferents categories entre el dia de Reis, el dia 6, és a dir, dissabte, i també ahir, dia 7, diumenge. Fins aquí aquest Hotel Suís del dia 8 de gener del 2018. Ben atents perquè demà tornem d'aquí a 23 hores a les 2, com sempre, puntuals a la cita, i a més ens visita la tenista castellarenca del Club Tenis Sabadell, Georgina García, que ja és entre les millors del món, entre el top 200, i parlarem amb ella, sobretot, per exemple, entre altres coses, d'alguns dels títols que s'han dut durant aquest 2017 que acabem de tancar. Tenis, futbol, de tot una mica aquí a l'Hotel Suís, com sempre, amb el Toni González des del control de so, que us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa. Més informació, www.radiosabadell.fm o a Twitter, @radiosabadell. No desconnecteu de l'emissora municipal. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.